Obrim l'espai de salut integrativa amb Alejandro Sanz. Molt bon dia.
Bon dia, Mari Carmen.
Anem a parlar, avui estem dolcets, anem a parlar del sucre.
Sí que ho saps, sí, anem a parlar del sucre. Que quasi tot el món diu que no en pren, però se... quan comencen a entendre millor el tema, diuen sí que en prenem, sí.
Clar, és que passa, no?, que quan dius no, jo no poso sucre a res.
Ah, és on tenim el problema. Que resumim el concepte sucre en el que és el sucre blanc. Uh-huh. I, evidentment, tot el món ixe ja sabem que és molt tòxic, no?, que és nociu. Però hi ha molt de sucre ocult a aliments que ni imaginem que són de sucre, com poguera ser, per exemple, en la nostra cultura, l'arròs o la creïlla, o el pa, la pasta, les galletes o la mateixa llet. Aleshores, fixa't, si aquests aliments...
La creïlla té sucre?
Però barbaritat.
Sí?
Sí, és un tubèrcul almidonat i és tot un almacén de sucre. Tot un almacén de sucre. I això no es coneix.
L'arròs també té sucre.
Sí.
Dona igual que siga integral, no?
Clar, evidentment l'integral va tenir una, es coneix com a una carga glucèmica més baixa.
Sí.
Per tant, quan tenim problemes de sucre serà millor prendre l'integral, però mai va ser un dels aliments pues que recomanaríem quan ja se té això que vos vull explicar com a resistència a la insulina, o ho entendreu tots millor si vos parle de prediabetes.
Val.
Veritat que sí?
Sí.
Si dic resistència a la insulina, igual dius resistència de què?
Sí, sí. Dir? No, quan dius prediabetes...
Sí, la prediabetes és un estat en el qual ens trobem, bàsicament, la majoria de la població, a dia d'avui, per no seguir l'estil de vida que els nostres gens esperen. O sigui, el fet de menjar tant de sucre tantes vegades al dia, de viure estressats i de no tindre pràcticament múscul al cos, ja ens porta a una condició coneguda com prediabetes, en la qual puja molt la insulina a la sang, puja molt el sucre a la sang, això va generant una inflamació de baix grau a tot l'organisme, comencem a almacenar greix primer en la nostra grasa, i arriba un moment en el qual la grasa ja no pot almacenar dins la cèl·lula de la grasa tant de triglicèrid, que inclús anem a dir que es trinca la mateixa cèl·lula de la grasa, produint una inflamació dins de la nostra grasa, i que la grasa tinga que anar a almacenar-se a llocs que no estan destinats per a això, com el fetge, el cor, per això sentim lo de l'hígado graso.
Sí.
Este tan conegut, no?
Mm-hmm.
Allà avui és una pandèmia de gent que té el fetge tot ple de grasa, no?, com el foie.
Sí.
Però per el seu estil de vida, ja no per beure alcohol,
Uh-huh.
Per l'estil de vida sedentari i per una ingesta continuada de sucres diverses vegades al dia, sense parar, amb poca ingesta de proteïna de qualitat i de grasses de qualitat. Per això hi ha una pandèmia de resistència a la insulina, i vos vull donar detalls per a que la gent que veja que el tema el té seriós es fiqui en mans de professionals actualitzats, perquè, per desgràcia, a dia d'avui sols se trata el problema quan ja hem fet arc.
Val.
Havent 15 o 20 anys abans de sofrir la malaltia de la diabetes, on podem evitar-la, doncs a dia d'avui se segueix el mateix estil de vida, fins que un dia te fas l'analítica de la glucosa en ajunes i se dispara i puja 130, 140, 150, 200, joves 300, 400, però és un valor incomplet. Això de buscar-nos la glucosa en ajunes, crec que això ho conegueu tots, no?, l'analítica de
sang. Sí, sí, bueno, jo crec que... Sí, jo crec que sí, no?
És que... Claro, estan totes. I s'està donant per bo glucoses de 110. Claro, per a mi, una persona que apareix en 110 de glucosa sanguínia,
sí,
està a punt de clavar-se en un embolic ben gordo. Però no se li va dir, això ja és malaltia. No se va dir, tranquil, no passa res. Ara quan se te dispari un poc
a
més...
A partir de quantes?
Nosaltres, el nostre criteri, sí, és que deu estar entre 85 i 95. Ja, 95 per a mi ja és una pista de problemes. Ja, ja solem actuar.
Mal.
Però el problema és que este valor de sucre és insuficient, ja que hi ha que buscar, per això vos deia, paràmetres analítics molt més fiables. Perquè tu pots tindre, mira, un mal dia, el dia d'abans, un mal dia, no haver descansat, o haver anat de celebració, haver menjat fatal, haver-te intoxicat en algo, per lo que siga, tens un dispar i se matia l'alçar tendichú de sucre, te toco l'analítica i de repente poden dir que tens pitjor el sucre de lo que el tens per una foto d'un moment concret. O
sí,
al revés, te pilla molt bé, molt bé, i aquest dia deixa el sucre baixet i diu, ah, tu no te preocupes pel tema del sucre, que estàs molt bé. Quan hi ha pistes, que és el que us vull donar, que vas a dir, jolín, Alejandro, pues, crec que tot el món hauria estar un poc més alerta, ja que la resistència a la insulina o prediabetes és l'antesala de totes les malalties cròniques degeneratives. Des de tot el que es coneix com a síndrome metabòlic, de la hipertensió, obesitat, i el tema este del sucre de la sang, problemes a la pell, la depressió, la infertilitat, el càncer, els problemes digestius, tots els temes de les demències, ja que es considera les demències al dia d'avui una diabetes tipus 3 al cap, o sigui, és un problema també del sucre en el nostre cervell, que és una cosa que tampoc se nos...
No
se està contant
sí, no
massa. Entonces, claro, si clavem demències, clavem càncer, clavem fatiga, els trastorns ginecològics, la infertilitat, estàs dient, jo, tot té un mecanisme anterior nomenat resistència a la insulina. Per tant, tot el que siga entendre en quin moment estic d'esta resistència a la insulina serà una manera de fer medicina preventiva. Veureu. Pots tenir resistència a la insulina, per exemple, si et fiques de peu i l'únic que veus és una panxa.
Ja. Yeah.
Tu mires cap avall i el que veus és, si és un baló, que no veus els peus, segurament sofrisques de resistència a la insulina. Preocupa't. Si tens el contorn de la cintura, per tant, per exemple, en dones se diu que uns 90 centímetres i en homes se diu per damunt de 100 centímetres. Així que agafeu la cintura mètrica i pegueu una volteta per la cintura i ahí tingueu un dato objectiu de com va la inflamació del ventre, que no és tot grasa. A vegades creiem que la panxa és que és l'almacén de grasa i ja està. No, no, aquest ventre protuberant significa moltíssimes malalties a la vegada. El fetge està mal, l'intestí està mal, està permeable, la microbiota intestinal està alterada, la grasa està infiltrada per teixis que no deu estar infiltrada, o sigui, és un desastre. No és la barriga de la felicitat, no és que jo tinc així un reservori d'energia, no, 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 el que tens és un reservori de malalties que, com no comencem a reduir aquest perímetre de cintura, ho pagarem. No n'hi ha una altra, eh? Bueno, seguim. Marques negres, qui ho pateix ho sap, eh? Es diu acantosis nigricans, amb el coll i els braços. És gent que pareix que tinga bruta la pell.
Sí.
Veritat que si que has sí. observat gent que diu, ai, que taca la pell, que taca així no com oscures, com així no com costreta a voltes inclús, aquestes persones estan patint resistència a la insulina, o sigui, estan jugant a la diabetes. I en són moltíssimes. Tot el que té que veure en alteracions de la tensió arterial, fer-te l'analítica de la glucosa per damunt de 100, tindre els triglicèrids per damunt de 100, que t'hagin diagnosticat hígado graso o que t'hagin dit que tens les transaminases, no? Les enzimes del fetge, la ALT i CCT, també altes. Això és típic, en l'analítica. Te la duen, tinc les transaminases altes. Però m'han dit que no me preocupe. Claro, sempre és no me preocupe, i de repente tragues una diabetes. Entonces, claro, preocupa perquè la diabetes és un autèntic desastre. Creguem que es resumeix en prendre una pastilleta...
No, a més que comporta més complicacions.
Claro, és un envelliment d'una malíssima qualitat, plena de grans problemes i que mai te va donar un estil de vida ja normal. Cal sí. evitar a tota costa clavar-nos en aquest embolic. Però no tenim consciència. Estem veient els nostres pares i els nostres iaios amb problemes de sucre i estem fent-ho pitjor que ells. De fet, hi ha estudis on, vaig a fer-ho aproximat, perquè no ho recordo bé, on es deia que un xiquet als 10 anys ja havia consumit tot el sucre que el seu avi ha consumit en tota la seva vida.
Mare de Déu.
Què vos pareix?
Quina clar, barbaritat.
Bojos. I damunt és que tenim, per desgràcia, el poder d'educar a les mares, que són les que van a comprar i van a donar-li als seus fills el menjar, i degut a una indústria infantil que no té escrúpols, s'està donant unes quantitats de sucre als xiquets que s'està predisposant ja a esta resistència a la insulina ja els primers anys de vida. O sigui, és que va ser obès ràpidament i va patir totes les malalties de la nova generació, incluïda la pandèmia de les autoimmunes, que ja vos he parlat d'elles, els hipotiroidismes, l'excés d'estrògens, tot això que vos parlo sempre. O el tema dels problemes amb el trigo i la llet,
sí.
tot això ja es genera un flamós a sucres. Però quins sucres són estos, no? Que no són bons? evidentment són els que venen de la indústria. Val? L'ensucrat industrial, aquests productes processats, que no tenen res que veure amb el que l'humà ha tingut contacte durant 75.000 generacions. Nosaltres, això de farina refinada, sucres, gràcies industrials, això que fa la indústria, perquè estigui tot tan bo i sigui tan barat, el nostre organisme no té ni idea què té que fer amb això. I, per tant, l'únic que li va produir és una inflamació crònica de baix grau. O sigui, una activació perpètua del nostre sistema immunològic, que hauria d'estar quietet, i l'únic que fa és estar hiperactivat, gastant energia i recursos d'altres òrgans per a poder mantenir la inflamació. O sigui, me vaig deprimint, vaig perdent el múscul, vaig perdent la libido, em vaig fent cada dia més gros, cada dia tinc menys os al cos, però ningú me diu que és perquè tinc una inflamació, un incendi dins del meu organisme, que si no detinc, seguirà provocant més malaltia, que aniran diguent-nos que és l'edat, que aniran diguent-nos que és l'estrès, que aniran diguent-nos que és genètic, que a ta mare ja li passava, i no haurem entès absolutament res de tot el sofriment que estem observant en les generacions actuals. Crec que a dia d'avui, la informació que hi ha, hauríem tots fer una vida un poc més preventiva i no arribar a aquests extrems que acaben sempre medicalitzats i amb visites hospitalàries una rere una altra. Tindreu que veure quina quantitat d'informes me solen ficar damunt la taula les persones, ja tinguin 20, 30, 40 anys, que fa fredat quan comences la roba. Quan l'origen és clar, mos hem emanat del nostre estil de vida humà. Hem començat a donar-li als nostres gens coses que no entén, com aliments processats, ingesta contínua d'aliments, falta d'exercici físic de qualitat i molt, molt, molt d'estrès. I quan parle d'estrès, allà avui en els estudis d'evidència assenyala com a l'estrès laboral el pitjor. Però, claro, mira, estrès laboral, després l'estrès familiar, després l'estrès que me provoque jo mateixa per la meva falta d'autoestima i de dir-me missatges positius al llarg del dia. I aquí es machaca. Si tu t'estàs machacant, el jefe te ho fa avorrir, en casa l'únic que tens són problemes, la hipoteca no arriba a final de mes, el govern, que ve el Covid, que tot això que està passant està generant una epidèmia de prediabetes. Val? Entonces, la prediabetes és molta insulina en la sang, molt de sucre en sang, i això va generar un deterioro dins de l'organisme bestial que va acabar en totes les malalties que estem farts d'escoltar i que no són mala sort, de veres. Tenim moltíssim que fer amb el nostre estil de vida com a ferramenta fonamental. Val? Això tot està basat en el que es coneix com a medicina evolutiva. Què fèiem antes? Què menjàvem antes? Com vivíem antes? Que resulta que quan estudiem les tribus que viuen ancestralment, com els Maasai, no tenen índexs inflamatoris. Estan molt, però que molt bé. No pateixen malalties de la nova generació. Si aquestes persones tingueren les mesures higièniques i tot això que tenim així, veuríem com l'espècie humana és molt, però que molt longeva i molt funcional fins a molts anys. Això que als 70 o 80 anys tinguem que donar gràcies per estar vius, me pareix un error i un missatge molt desenfocat. Estaríem parlant de que doni gràcies a arribar als 70 aquell que ha passat tota la vida inflamat fent-ho mal. Però com sàpies fer-ho bé i sàpies cuidar bé el teu estat d'insulina i de leptina al teu cos i d'estrès crònic, estem programats per a viure moltíssims anys ben lluny d'hospitals, de cirurgies i de fàrmacs. Això no ho oblidem, eh? Som una maquinària espectacular que dista d'estar equivocant-se al llarg dels anys de vida. Això de que el colesterol, a partir de 50 colesterol, la tensió, no és l'edat, és la inflamació crònica mantinguda al llarg de tota la meva vida, rebent tractaments i diagnòstics totalment erronis. Pastilles pel dolor, pastilles per l'estat d'ànim, pastilles per a fer de ventre, pastilles per a la tensió, pastilles pel colesterol, antibiòtics quan no sabem si la infecció és viral, antibiòtics per tot. Nosaltres ja assenyalem clarament intolerància a l'antibiòtic en una gran part de la població que visita les nostres consultes. Si jo prenc antibiòtics i faig malbé la meva microbiota intestinal, igual que si prenc trigo sense parar, trigo, làctics, sucres, la microbiota intestinal es fa roïn s'emplena l'intestí de microbios indesitjats, acaba perdent la barrera de l'intestí, per tant, tots aquests microbios i aliments indigerits, vamos, la caca plena de bitxos, comença a passar al meu sistema linfàtic associat a l'intestí i a la sang. I això és les enfermetats. Així és on comença, amb aquest intestí permeable, on comencen totes les malalties. El sistema immunològic se té que activar de manera urgent, 24 hores al dia. Imagineu-se que tinguem que reclutar l'exèrcit del nostre país tots els dies de l'any, sempre. A que pot ser que molts recursos ja no arribarien a la població?
Ja.
Entens?
Sí.
Si tinc que destinar energia i material a protegir l'intestí, altres parts del meu organisme van a perdre l'energia i el material. Això es diu el sistema immun egoista.
Uh-huh.
Això s'entén, Mari Carmen?
Sí, 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 no, no.
Clar, estem parlant d'això, entonces, cuidado en els fàrmacs, no és només minxar bé, anem a espai en què clavem dins de l'organisme, que el ser humà no està fet per a ficar-li paracetamols, nolotils i antibiòtics perquè sí. Jo no dic que en certes ocasions són superútils, igual que les cirurgies salven vides, bueno, això està claríssim. Però és que te parla de que el 90% de les intervencions estan sent errònies per a tapar símptomes. Símptomes com aquest, que tinc la insulina alta en la sang i la insulina és un valor inflamatori letal en l'organisme. És el que te va fer envellir malament sí o sí. Entonces, anem a espai, tots aquells que tenen la panxa unflaeta, problemes amb la glucosa en dijú, berruguetes, taquetes, boletes roches, sempre ganes de sucre, fam, jo sempre tinc fam, sempre tinc fam, jo sempre dic, estàs fotut. Estàs fotut. No, no és altra cosa que estar fotut, val? Ja que entendré que hi ha un mecanisme regulat per la leptina, que és l'hormona de la sacietat, que està íntimament relacionat amb la insulina. Problemes amb la insulina acaben donant problemes amb la sacietat i problemes amb l'ús de l'energia. Com pot ser que jo mateixa me puga fer entrenaments de 12 i 15 quilòmetres sense desdejunar, amb una intensitat alta i pràcticament sense beure, i altres persones tinguin que desdejunar 2 hores abans, mentre corren prendre gels, a l'acabar de córrer més gels encara de sucre? Qui creieu que va envellir pitjor? Aquell que sap utilitzar la seva grasa o aquell que té que estar introduint sucre contínuament perquè no és capaç de traure energia de la seva grasa?
El que evidentment, el
segon cas. El segon cas és el cas típic de la persona de dia d'avui, siga deportista o no. Malse, prenc un poquet, al rato prenc un altre poquet, ara un xicle, un caramelet, un tallaet, una rosquilleta, m'assenta a dinar, al ratet ja estic un altre tallaet, un trosset de pa, pam, sucre, 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 insulina, 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 sucre, insulina, i comença el lío. Després pregunta, no, jo no prenc sucre, quantes vegades mitges al dia? Jo 2. No, no, perdona, jo no t'he preguntat quantes vegades t'assentes davant de la tele a minxar. T'ha dit quantes vegades obris la boca i introduixes algo que fa gust i que tens que processar. Ahí és quan fan. Sí, xicles, caramelos, la galleteta tonta, el resopón, els 4 resopons. Tot això, veuries que la mitja d'enxestes diàries se'n va a 10 i 12. T'ho dic que porta 15 anys en consulta i és així. De fet, jo recordo els meus antes.
Sí.
Jo antes era un fartó, un típic jove que jugava a futbol, m'ho menjava tot, tot. I ara, a dia d'avui, pràcticament dine i sope. M'entens?
Sí.
I entonces, claro, qui està envellint i inflamant menys? El que està menjant tot el dia inflamant-se o el que té un descans immunològic al seu sistema digestiu, que té temps de netejar-lo i que obté l'energia de la seva grasa i no del sucre ingerit amb la dieta? Pues, este segon cas és el que es coneix com un humà paleolític, el de sempre. La nostra espècie s'ha desenvolupat així, menjant poca càrrega glucèmica, o sigui, aliments amb poc de sucre, frutes, verdures, hortalisses, tubèrcules i arrels, i no existia ninguna indústria de farina processada, ni de sucres, ni de història, sobretot el jarabe de maïs ric en fructosa, això ho tingueu que saber, la indústria utilitza un jarabe de maïs ric en fructosa.
Ah.
És una fórmula que fiquen, té 1.000 noms,
sí.
Però és com en sucre la indústria de l'aliment quin sucre fica. Este sucre és hipertòxic i està present en la majoria de fórmules que gasten pares de xunar, berenar i pa picotejar. És un sucre que genera uns picos de fructosa que genera una inflamació i un augment de triglicèrids bestial. Recordeu que els triglicèrids és quan el sucre ja no va al múscul i al fetge, se transforma en triglicèrid. El triglicèrid, que és la grasa,
sí,
deu almacenar-se en la grasa. Quan ja no cap en les cèl·lules de grasa, comença a almacenar-se en el cor i el fetge. Ojo, que és gravíssim.
Uh-huh.
Esto és el preludi a aquesta enfermedad cardíaca que tot el món li té por, a aquesta enfermedad de fetge que tot el món li té por, pues, podem evitar-ho. Manejamos un poc més en ditxú, canviant la font d'hidratos de carboni, val? Traguem el nostre múscul a passejar, que t'ho veig sempre, el millor sensibilitzador de receptors d'insulina, o sea, per a vèncer la resistència a l'insulina, el millor que hi ha és tindre múscul. I si tinc múscul i el faig treballar en ditxú, amb l'estómac buit, són barbaritats. ¿Vale? És un equivalent al fàrmac metformina, el fet este. Si damunt te suplementes bé o menges suficient quantitat d'omega-3, que està relacionat també amb tot este jaleo, omega-3, la vitamina D, la berberina, el picolinato de crom, el magnesi, l'àcid alfa-lipoic, probiòtics per a mantenir l'intestí sa amb glutamina, enzimes digestives perquè les alteracions digestives provoquen secreció insulínica, el cardomariano o la melatonina per a recuperar la qualitat de la son. O sea, tot això que vos acabo de dir ara,
sí,
són els suplements que utilitzem en teràpia per a reforçar un estil de vida adequat, que ens baixi la insulina. O sigui, dos o tres ingestes diàries, manejar-me amb l'estómac buit, exercici de força, aprendre a viure en calma amb mi mateixa i amb el meu alrededor, atrevir-me a prendre decisions per a viure un dia a dia que m'agrada, perquè quan jo estic en ira, estic en ràbia, estic trist, estic abreixat, estic és de la multitarea, no? És que tinc, és que sempre tenen pressa, sempre van correguent amunt i avall, fent faenes totalment innecessàries, total per no parar-se a pensar i a reflexionar. Tot això és adrenalina, cortisol, i el fetge comença a produir sucre com si no estigués bé. I això tampoc mos ho diuen, que l'estat emocional també provoca augment de sucre, augment d'insulina, prediabetes, finalment diabetes, inclús càncer i demències. Què vos pareix és important viure tranquils des d'una energia molt més positiva? Jo no dic sempre, però majoritàriament. Que la vida a vegades no és fàcil, i és normal caure, enfadar-se i tot. Però quan és el teu estat natural, un estat de frustració, de ràbia, de tristesa, de por, de negativitat, què és el que se'ns està inculcant des dels nostres pares, la televisió, no se'ns ha donat educació emocional ni empoderament. Entonces la gent està vivint des de la por, des del no viure somnis, una vida que no m'agrada. Evidentment, això també va a trastornar i va a generar este desequilibri en la insulina. Vale. De manera científica, per a veure si com de resistent a la insulina soc, jo recomano fer-se, a part de la glucosa en ditxú, vale, faríem també la insulina en ditxú. O sigui, cal veure quanta insulina tinc en ayunes. Això se té que demanar al metge.
Sí.
I es diu una curva de glucosa, perquè
sí,
hi ha que veure com estic en ditxú una hora després de menjar algo de sucre i dues hores després de menjar de sucre.
Tinc que veure com se comporta. La curva que fan quan estan en estado, no?
Per exemple, és una manera elles de veure la diabetes gestacional.
Sí.
Entonces anem a veure una prediabetes patològica. Si aquesta curva no eix bé, això ja s'encarrega el metge o l'especialista en psiconeuroimunologia, i la curva d'insulina tampoc està bé, es veu clarament que l'enfermetat ja ha començat. Per exemple, ja veieu que demanar la curva d'insulina i de glucosa és necessari. El fet de esto, no sé si coneixes això que són els glucòmetres, això que te pegues la punxadeta en
sí,
el dit.
Sí, ho he fet.
Claro, jo recomano a la gent que veja quan li respon a la mitja hora, a l'hora i a les dues hores, quan menja arròs, pasta, pastissets, croissanets, galletetes i coses d'este tipus, perquè veja l'horror.
Ja. Yeah.
Si fórem més conscients, jo veig, quan t'estressem per un capritxo d'un moment el nostre organisme i quant anem a pagar el dia de demà. Pareix que oblidem que la nostra línia de vida va sempre cap a l'envelliment. O sigui, no va arrere. Per tant, tot el que jo no estiga fent bé ara, jo, la meva frase és que t'ho vas a tragar. T'ho vas a tragar i estem vivint-ho. Jo ho dic, en els nostres pares i els nostres iaios. Això no és envelliment, això és un desastre. I no és de veres que els humans haguem acabar d'esta manera. No és de veres. Ah, si seguim amb els mites i amb les fulles dietètiques dels anys 70 que encara mostrauen des caixons alguns metges, alguns endocrins i alguns nutricionistes, jo porto 15 anys i encara veig les mateixes dietes que a primera hora m'arribaven, que jo diria, mare meva, canvia de professional. Aquesta fulla la conec jo de l'any 90. Saps?
Sí.
I això és la vergonya. Evidentment, sempre és el mateix. Interessos industrials, interessos farmacològics, interessos. Al final, la veritat és clara. Deguem viure d'una manera un poc més humana i menys en aquest món de ciència-ficció en el qual ja veus que els nostres gens i el nostre sistema immunològic s'estressa de tal manera que acaba generant una quantitat d'enfermetats modernes que no tinguin prou noms per etiquetar-les. Mira si estan apareguent autoimmunes, combinacions d'enfermetats, trastorns i mutacions genètiques de tot tipus. Què esperem d'uns pares que estan malalts? És que no es reflexiona a la medicina preventiva. La medicina preventiva és jo em cuide per a tindre descendència i la meva descendència naixerà sana. Veritat? I li ensenyaré tot allò que jo he après al llarg de la meva vida de com cuidar-me i allò que no ho he après, indicar-li mira, per este camí no vaig, és que mira jo com ha acabat. Però pareix ser que són el contrari. Seguim els mateixos mites alimentaris que m'abuela. Entonces, dona-li que no creix. Dona-li llet, dur-lo fort, que minxe. Que no creix. I de ben xicotiu ja m'estan generant la resistència a la insulina, l'estat de prediabetes, me faltarà que me donen fàrmacs, començar a fer-me sedentari, a estar la vida cara al mòbil o cara a la tablet i estressar-me un poquet anys per a ser un o més del muntó de malalts crònics que tenim en Espanya i en el món. I que al final és que estan arruïnant les arques. Estan fent que els diners que tot el món fiquem per a tindre un bon sistema se'n vagi per a restablir coses que la mateixa població hauria responsabilitzar-se per a no després fer un ús i un abús del sistema públic de salut, que és una barbaritat. És doctor, lo mío es grave, es muy grave, ¿puedo morir? Y se le digo el doctor, pues nada que no se pueda solucionar con el estilo de vida adecuado. Contestación del paciente, Dios mío, voy a morir. Claro, ¿com? Anem a esforçar-nos nosaltres en canviar res. Si les malalties me venen per desgràcia divina i jo ho faig tot superbé i que bé que minxe, ningú pren sucre. Jo la primera pregunta he dit, és que ningú pren sucre. I t'ho fan de port.
Però Alejandro, a veure, és que moltes vegades no se sap, no?, que molts aliments, com els que tu has comentat, tenen tant de sucre. I clar, dius, jo no pren sucre perquè no me pose jo sucre a les coses, no?
Claro, però el que et vull dir que la cosa més important que tinguem els éssers humans, per a mi, és la salut.
Sí.
El no tindre consciència de la salut ja indica molt quin tipus d'humans ens hem convertit. Perquè la informació, vamos, pots tardar 10 segons en trobar-la. Són les poques ganes d'entendre-ho. O sigui, això que te conto jo, Mari Carmen, ja t'he dit jo, això no és nou, és una epidèmia i va seguir. Entonces, jo des d'ací pues, faig aquesta denúncia, no? I si el dirà la gent, anem a espavilar-nos, que no és tan difícil. Entendré que no podem estar menjant tanta quantitat de sucre i viure tan inflamats. N'hi ha que fer una vida un poc més humana i, en cas de que ho necessites, pues, ficar-se en mans de professionals que parlen des d'una evidència científica arrimada a 2020 i no als anys 80, als anys 90, on pues, no se mos explica per què malaltim.
Per tant, reduir el sucre, tot el que se
puga... Sí, sobretot els sucres que venen de la indústria, ¿vale?, i dels tubercles cel·lulars, o sigui, els almidonats, l'arròs i la creïlla, la farina, però sobretot la indústria.
Val.
Vale, jo preferís mil vegades.
Quan parlem d'indústria, parlem de tot el que siga processat.
Sí, claro, els paquetets.
Els paquetets, que dius tu, exacte.
Que rico, eh? Sobretot sí. Els ceros peros, caseros, i super light i super buenos. I colores rosa i colores verds, ahí, saludablíssim. No ho és.
I després, vale? Fer exercici.
Exercici de qualitat, com sempre te dic, ese hit, ese exercici d'alta intensitat i curta duració, sí. Vale? Important. I si pot ser, no es toma buit, si pot ser.
I el ratio, el ditxú, que no, està, no és precís estar tot el dia menjant.
Exacte, voteu-se alguna menjaeta, atreviu-se. Anem a pujar l'adrenalina al ditxer, porta 4 hores sense menjar, que locura. Anem a intentar-ho. Això és millor que anar a PortAventura. Això és, uau, és risc. És risc total. Vale? Per exemple, ja hem dit, per a millorar la sensibilitat al receptor de la insulina, comida real. Sí. Exercici de qualitat, per exemple, el tipus HIIT, Tabata, o com ho vaig dir l'altre dia, caminar, sí. Córrer, flexions, bueno, tot això. Uh-huh. Omega 3, el ratio omega 6, omega 3, recordeu que estem mega inflamats. Quan més omega 3 tinga, millor controlaré la inflamació i la insulina.
Val.
Per tant, omega 3 a tutti pleni.
Sí.
Sol i vitamina D. Somos humanos, els humans han viscut al sol, els humans no han viscut en les oficines ni en els techos, per tant, el sol és nostre amigo.
Sí.
Millorem la relació amb el sol. No és ficar-se en estiu a atorrar-se i a rebentar-se la pell. És tot l'any exposar-se de la manera adequada al sol, perquè el sol és el nostre amic. I aquelles persones que tenen intolerància o problemes al sol, que els siguin taques, el sí. problema el tenen ells. Busca per què faig taques quan me dona el sol, perquè segurament tens problemes hormonals moderats o greus i t'estan dient que el problema és el sol, no el prengues. A més de dir, anem a veure quin problema hormonal tens. Ojo, ja. Que això és important.
Sí, pues mira, en fi, jo vaig a callar-me,
claro.
Perquè...
Sí, que ho has viscut, com a dona, so... les dones ho sabeu.
No
perquè
son,
ho passa totes...
Jo no són taques, són com uns puntets que piquen una barbaritat.
Claro, pues, en consulta ho podríem veure.
Una intolerància al sol.
Pot ser, poden ser algunes cosetes, sí.
Sí.
Vale. El recuperar la son reparadora,
sí.
Això del dia i la nit, per el matí tenen que tenir energia per parar un carro, i per la nit una son reparadora. Si això se complix és difícil tindre problemes de salut. Així que moltes vegades la melatonina, el magnesi, el triptòfan poden anar de luxe. Vale? Mantindre el pes corporal saludable. Estem molt gordos. Lo normal és estar prim. Hi ha casos i problemes que no entren en això que jo vos vull explicar, que evidentment són trastorns que no són controlables per la persona i ahí no entre. Jo entre en que estem acostumats a veure la gent inflamada i grossa i no entenen que això en si és el precursor de totes les malalties. Així que qui se buiga o li tinga ara tanta por al Covid, jo sempre ho dic, a perdre pes.
Sí.
Per pes. Les polítiques de salut pública deuen encarar a com enfortir el meu sistema immunològic, no com evitar que entre el virus. També. Però és que si tinguem tots forts de defenses, el virus no ho tindria que fer. És la teoria de la pecera. Els bitxos van a aquells que el seu organisme permetixen que estiguin dins. Si el meu organisme està fort del sistema immun innat, molts microbios ho van a tindre molt xungo, de traspassar siquiera l'ull, el nas o la llengua, perquè ahir tindré jo tota la meva policia local preparada per zumbar-li. Ah, com estiga inflamat i resistent a la insulina, n'hi ha un cartel que fica microbios, passen, senyores, passen. Heu vist la diferència?
Sí.
Això no se mos diu tampoc. Com hem remarcat, el ditxo intermitent, botar-se alguna menjar, recuperar la salut intestinal, n'hi ha que fer de ventre a diari, si pot ser, xurreig. Ni boletes ni pasteraes. Això són malalties que tampoc se'ns diagnostiquen i que se venen per normals. Jo sóc estrenyit, jo sóc estrenyida, com ma mare, i és normal. O jo sempre faig pasta i és normal perquè jo sempre faig de ventre així. No? Jo dic, no, sempre està malalt. Entonces, n'hi ha que pensar un poc, amb un poc més d'intel·ligència. I superimportant el control de l'estrès. ¿Vale? Este ambient laboral, familiar i el meu propi, la relació amb mi mateixa, són essencials per a tindre bona salut i que aquesta resistència a la insulina pugui tornar al lloc. Per tant, molta educació, tenim que informar-nos, tenim que empoderar-nos i, d'aquesta manera, amb una població conscient, el gasto sanitari i les malalties baixarien d'una manera espectacular. Però amb una societat conformista i mediocre, anem a seguir veient com les pandèmies de les malalties van augmentar exponencialment, que és el que està passant. Els índexs de càncer i d'infertilitat i de diabetis i d'autoimmunes van increixendo. Pronte, quasi les noves generacions van a tindre molts problemes per a poder tindre fills, ja que l'estat dels pares no permetix poder tindre el ros. No per res, sinó perquè podria ser un risc per a la pròpia salut de la mare o del bebè. Uh-huh. Entonces, si l'energia de la mare no és bona, van haver problemes ginecològics i de fertilitat. I està tot relacionat amb això de la insulina. Quan assessorem tractaments de fertilitat, un dels marcadors que més veiem en la dona és baixar-li aquesta resistència a la insulina, a la glucosa en dejú, la hemoglobina glicosilada, perdoneu, que és un valor d'analítica que deuríeu demanar, hemoglobina glicosilada, sempre per baix del 6%. Quan s'arriba al 6%, preocupeu-se i molt. Val? Que se m'ha oblidat antes quan vos ha dit lo dels paràmetres analítics que buscar. I res, baixar aquests hidratos de carbono tan poc humanos i si vulguem sucre, que siguin més de la fruta, la verdura i les hortalisses, els tubèrculs i de les arrels. I alguna farina, però anem a intentar que siguin farines més respetuoses, que no siguin el trigo típic o la laxa típica. Anem a buscar farines de trigo sarraceno, de coco, d'armela, n'hi ha un munt de farines alternatives que tenen baixa càrrega glucèmica, que no tenen gluten, que no són proinflamatòries, i que ens van a sentar superbé. Entonces, de tot això que vos he dit, pues al final el que intenté és donar un poc de llum a un tema molt complex, però que és la base de totes les malalties. Entonces, qualsevol malaltia que vos preocupe, el primer pas és això que vos acabo de dir. Cal baixar la insulina sanguínia, cal sensibilitzar els receptors de la insulina para que el sucre pugui entrar a les cèl·lules i transformar-se en energia, o si és el cas, en greix almacenable, para que aquest greix, quan jo ajune, es pugui descompondre, betoxidar-se i produir ATP, energia. Això és fantàstic. Qui té aquesta capacitat sempre té energia, sempre està en bon estat d'ànim, quan dic sempre és, quasi sempre, que la vida mos pega a mos carxots. Sí. I a vegades és molt complexa i no és fàcil estar. Però, home, que majoritàriament el teu estat siga de tindre ganes de viure. Quan estires un poc la llengua a qualsevol persona, és que te ho diuen, dic, és que estic avorrit o estic avorrida. És que això és molt complicat. Jo no sabia que la vida era tan difícil. Claro, sense energia i en mil obligacions que tenim, pues, clar, cada dia és una tortura. I aleshores n'hi ha que fer, pam, canvi, canvi. És d'un segon o un altre el dir, vaig a ficar-me les piles, vaig a començar a llegir els llibres que Alejandro ens recomana com Paleovida, per exemple.
Paleovida?
Sí, de Carlos Pérez, és company i neuroimmunòleg del grup de Regenera de Catalunya. Són PNIs, nutricionistes, fisios, bueno, tometxes, i ells pues, publiquen diversos llibres, com el de Paleovida, que per a nosaltres en la meva clínica és la nostra biblieta, perquè la gent veig que l'estil de vida ahí explica tot això que vos conté, l'estil de vida. És d'una manera molt coherent. Vos el recomano a tots els que vos ressona aquesta informació.
Vale.
Aquells que aquesta informació vos pareix això, que no vos quadra, no passa res. Que el món tenim que haver de totes les opinions i està bé. Però este llibre, avise, genera addicció a l'estil de vida saludable. No n'hi ha ningú que el llisga i me diga vaya de llibre, al revés. Uau, que canya. I la majoria de persones me pregunten perquè qui connecten aquestes informacions volen estudiar psiconeuroimmunologia. Per això em vaig esforçar ja fa un parell d'anys en poder ser una sede nacional en PNI, ja que jo, per exemple, ho vaig cursar ja fa 7 anys a Madrid durant 2 anys, algo que és molt costós per a aquells que som pues, de tan lluny, que uh-huh. Estan a l'hotel, bueno, un animalà, molt de gasto, molt de temps, i vaig dir, che, vaig a encabotar-me de portar a aquestes màquines a ESE Formació, que és la nostra acadèmia, i que tots els anys oferim formació postgradual de 2 anys, ¿vale? I pues, que venen nutricionistes, psicòlegs, metges, interessats en PNI, que són pacients, o gent amb malalties a la família, que volen aprendre ells què tenen que fer, no dependre d'una opinió, d'un moment, d'un professional, d'una analítica, d'un número, d'una ressonància magnètica que te pot arruïnar la vida amb una mala intervenció. Quan jo m'empoderi i conec, jo sóc el meu millor metge. i tinc el millor criteri del món, i amb l'ajuda d'un professional actualitzat em torno infal·lible. Entonces, he aprofitat això per mostrar-vos que donem la formació,
sí,
que està el llibre de Carlos Pérez, també té àudios molt interessants a iVoox, en YouTube pugueu trobar a tots els xics de Regenera, de l'Institut Espanyol de Psiconeuroimmunologia, on jo m'he format, Daniel de la Serna, o sea, pugueu veure a Sari Arponen, la doctora, una quantitat de referents al nostre país parlant d'això i fent que poquet a poquet la gent entre en consciència. Jo quan vaig començar a predicar això, se'n considerava un boig. Ara, Mari Carmen, no n'hi ha nutricionista que no aplaudisga la nutrició integrativa, que parla d'aquestes coses. No n'hi ha metge que pugui treballar en una clínica de deberes que no estigui al·lucinat en per fi poder entendre la relació entre les emocions, el sistema immunològic, les hormones, el que mengem, els tòxics, els bitxos que viuen dins de nosaltres, les bactèries, els virus, els hongos, els paràsits, com afecta el meu estil de vida, la meva manera de treballar, d'estar amb la meva família, amb la meva parella, quin és el meu programa emocional, si sóc un perfeccionista autoexigent, si sóc líder, si sóc un preocupat de la vida, si sóc l'especialito, si sóc el científic, sóc l'indecís, el que mai pot decidir. Tot això és important, conèixer-me, per què actue com actue, per què reaccione com reacciona a les coses, perquè sempre estic alterant-me a coses que fa i diu la gent que no van en mi, però jo me tinc que enfadar igual. Tot això és PNI, tot això és psiconeuroimmunologia. I a voltes, la clau de totes les malalties, a voltes és un clic, Mari Carmen, hi ha persones que han sentit algo de lo que s'estic explicant, que el software els fixa com a plats i que ja no necessita ni canviar l'alimentació. I aquestes persones a soles han anat a sa casa, han començat a comprar el llibre, a no sé què, a no sé quant, a l'any els torna a veure, mira Alejandro, he perdut 15 quilos, vaig lograr al final, he tingut un fill, no sé què, no sé quant, i te conten una història que fas, mica, així, en un discurs de mitja hora. I hi ha vegades que tinc que estar anys treballant amb la persona, però sempre
cadascú
amb un objectiu
és un món
concret.
Exacte.
I ahí vull arribar.
Hi ha gent que li costa més, hi ha gent que li costa menys, però al final l'important és el camí i arribar.
Sí, senyora. Ficar-se en el camí i disfrutar-lo. Recordeu
Alejandro,
que la felicitat és el camí, no el destí.
Exacte. Alejandro, fem camí cada setmana amb tu i la gent que vulgui més informació en les xarxes socials, Alejandro Sanz, Salut Integrativa, i troben ràpidament.
Correcte. Facebook, Instagram, pàgina web, ahí.
I estan a Alberic.
Estem en Alberic i la clínica, pues, el número de telèfon 620 55 89 84. Vos atendrem encantats. Ale, ja tinguem una setmaneta més.
Una setmana més, Alejandro, que vaig a bé el dia.
Vinga, igualment.
Adéu.